Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Bona tarda, tornem amb Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Som a Vilaurània, l'equipament municipal de Barcelona, especialitzat en programació de ciència. Avui l'equip està format per Andrés Llost, com a tècnic, i Cristina Junyent, qui us parla. Enviem una abraçada ben forta a qui m'aparra. Sabeu que ens podeu trobar a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a iVox, ja sabeu, amb dues os. I si teniu més curiositat, podeu buscar el blog del mateix nom del programa fenomensnaturals.net i trobareu més informació i enllaç a les fonts que puguin sortir. Comencem! Barcelona és un pol científic de reconegut prestigi internacional. Va ser fruit d'una voluntat col·lectiva, continuada, tant política per part de les administracions públiques com també de les institucions acadèmiques, sanitàries i, òbviament, dels propis investigadors. Junts han estat capaços, en pocs anys, de construir un sistema de recerca científica rellevant i important en l'àmbit internacional. Dins el sistema de recerca hi ha grans infraestructures que donen suport a universitats, centres de recerca i, en alguns casos, empreses privades que ho sol·liciten. Les grans infraestructures de suport a la recerca són fortes apostes i inversions finançades per diverses institucions, entre elles els governs espanyol i català. Aquestes infraestructures proporcionen instruments o serveis dels que els grups de recerca per ells mateixos no podrien disposar de cap manera i en el mateix temps potencien sinergies i, per tant, milloren l'eficàcia i l'eficiència en la recerca. Aquestes infraestructures són una aposta per la cooperació i la compartició de recursos per fer més eficient el sistema universitari de recerca. Entre les infraestructures hi ha el sincrotró ALBA, a Cerdanyola, prop de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per parlar-nos d'aquesta gran infraestructura, tenim amb nosaltres el professor Ramon Pascual, qui és president del consorci que el gestiona i que en va ser el promotor i primer director. Per saber qui és el nostre convidat, direm que Ramon Pascual es va llicenciar a la Universitat de Barcelona i es va doctorar a la Universitat de València. Com a becari postdoctoral va ser al Centre Internacional de Física Teòrica de Trieste i visitant en centres com el CERN, la Facultat d'Orsay de la Universitat de París i el Rutherford Laboratory d'Oxford. Ha estat professor de les universitats de València, de la Complutense i l'Autònoma de Madrid, de Saragossa, de l'Autònoma de Barcelona, d'aquesta va ser també degà de la Facultat de Ciències i vicerrector i rector entre el 1986 i 1990. Entre el 1980 i el 1983 va ser director general d'Ensenyament Universitari de la Generalitat, i va ser director també del grup interuniversitari de física teòrica entre el 80 i el 84. Des de 1992 és membre del Consell de Govern de l'Institut de Física d'Altes Energies. La seva experiència, la seva expertisa, que diuen, és la mecànica quàntica i la física de les partícules elementals. Ha publicat en les revistes científiques més acreditades i col·labora també fent divulgació a mitjans de comunicació en temes de ciència, política científica i universitària. Té la medalla Narcís Monturiol i la Creu de Sant Jordi, l'encomienda d'Alfonso X, el savi, des de 2015, i va ser president de l'Acadèmia de la RACAP, la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, del 2011 al 2017. Però avui, de les seves facetes, l'hem convidat justament perquè és president de la Comissió Executiva del Laboratori del Sincrotró, el projecte del qual ja hem començat que en va ser l'impulsor. Bona tarda, doctor Pascual.
Bona tarda.
Estem molt agraïts que vulguis estar aquí amb nosaltres per parlar-nos de les estructures, concretament de l'ALBA, de suport a la recerca. I volíem que ens expliqués justament l'aventura del sincrotró. Quines són les característiques d'un sincrotró?
Bé, les característiques, com vostè ha dit molt bé, és tenir infraestructures que donin suport als investigadors. Hi ha coses que els investigadors d'un departament universitari o fins i tot d'un centre de recerca no poden costejar per elles soles. I aleshores fa falta fer sumar esforços per fer grans, una gran estructura que els doni servei. I és el cas d'un sincrotró. El sincrotró és un accelerador de partícules però dedicat sobretot a produir llum de sincrotró. I la llum de sincrotró és una cosa que serveix a tots els investigadors que vulguin analitzar coses petites. Ara està de moda parlar de nanociència. Bé, doncs nosaltres produïm una font molt intensa de raixos X que serveixen per analitzar qualsevol mena de matèria a l'escala, diguem-ne, del nanòmetre, de la mil·lèsima de micra, de la milionèsima de mil·límetre.
Podríem dir que estem a l'escala de l'àtom?
Sí, àtoms molècules. Només avall.
Molt bé. Diu que és un accelerador de partícules, el sincrotró ALBA. Quina diferència hi ha entre el col·lisionador del CERN? Podríem dir que un fa els experiments dins del circuit i l'altre fora?
No, parlant de l'ordre de magnitud, nosaltres analitzem la matèria a l'escala dels àtoms i les molècules. El CERN, el col·lisionador de Large Hadron Collider, analitza la matèria a nivell de 1.000 milions de vegades menys, a nivell de quarks i leptons. Per tant, el CERN és un accelerador de partícules, que és l'única instal·lació d'aquest tipus que hi ha al món, i té uns objectius totalment diferents, que és analitzar els components últims de la matèria. Nosaltres no estem 9 ordres de magnitud més amunt.
Molt més
però
gran.
Però en el sincrotró també en van 9 ordres de magnitud.
Déu-n'hi-do, és molt petit, realment. Doncs... La pregunta, que per començar pel principi, dic, per què va pensar que construir un sincrotró a Catalunya era interessant? Quina és la justificació i els objectius que volien aconseguir?
Bueno, sincerament, jo no pensava fer un sincrotró. Jo pensava fer un sincrotró, però per servir a la física d'altres energies. Concretament, la primera idea que jo vaig tenir va ser fer un col·lisionador d'electrons contra positrons per crear els quarts encantats, el que en dèiem llavors una Tau Char Factory, que era un accelerador que s'havia proposat i que hi havia un cert interès de gent de fer-lo, i nosaltres vam pensar que es podia fer a Catalunya. Quan vam començar a mirar això, ens vam donar compte que els estudis previs que s'havien fet eren massa optimistes, no estava clara la financiació ni la viabilitat. I els estudis també subestimaven el cost, i aleshores, que havia convençut ja la Generalitat de jugar aquesta carta, els hi vaig proposar fer un sincrotró, no per produir aquests quarts encantats, sinó per analitzar la matèria a l'escala nanomètrica. El que se'n diu una font de llum de sincrotró, que és una cosa que és interessant per molta més gent. L'altre, diguem-ne, només interessa als físics d'altes energies. En canvi, una font de llum de sincrotró interessa a tothom. I, a més, es produïa la paradoxa que hi ha un sincrotró europeu a Grenoble, al qual Espanya hi participa, que és un sincrotró més gran que serveix per d'aquelles coses que no poden fer els estats individuals. Aleshores, a Espanya teníem un 4% del sincrotró de Grenoble i no en teníem un propi. I, per tant, encaixava molt bé fer-ne un... I vam desviar l'interès i, bueno, va costar un temps perquè costa convèncer a les administracions que hi apostin, però al final ens en vam sortir.
Oh, molt bé, perquè els van convèncer amb els arguments que servirien per molts científics, per millorar, i també per empreses, no? Per tots els qui vulgui fer recerca alguns camps.
Sí, és cert, això. El que passa és que s'ha de tenir en compte, els polítics sempre em deien que això serviria molt per a les indústries. Jo els deia que cap empresa espanyola havia fet servir mai llum de sincrotró. Això ara ja no és veritat. Ara tenim unes 70 empreses que amb certa regularitat utilitzen ALBA. Però llavors no n'hi havia cap. En canvi, sí que és important la vessant industrial, perquè els sincrotrons no es compren al Corte Inglés, s'han de construir. I aleshores hi ha empreses constructores que s'han d'entrenar amb fonts pròpies. perquè quan el CERN licita determinades coses, les empreses espanyoles no estaven capacitades per anar als concursos. I, en canvi, tenir un sincrotró propi podria ser un camp d'entrenament no només per a les empreses usuàries, sinó també per a les empreses constructores.
Perquè tinguessin capacitat d'internacionalitzar-se.
I això modestament s'ha anat aconseguint una mica. Ara hi ha empreses que saben fer coses i que participen en les licitacions d'altres laboratoris, no només del CERN, d'altres llocs.
Aquestes són les empreses constructores, però les usuàries, que diu que tenen una setantena, sí. Ens pot posar un exemple perquè els nostres oients
entenguin qui són? Les empreses, el que demanen és confidencialitat.
Sí, però un exemple molt... Per això li pregunto així.
La primera empresa que vam tenir, que a més ho van dir ells mateixos, va ser... Va ser una multinacional que fa additius, gomes d'enganxar, I bueno, ells van venir, van estar i a més ens van utilitzar molt intensament. Després hi ha empreses farmacèutiques. Per exemple, quan vam tancar per la Covid, al cap d'uns pocs dies d'haver tancat, ens vam trobar que hi havia una farmacèutica nord-americana que ens va demanar si podíem analitzar unes mostres i els vam dir que sí. Tots els sincrotrons del món estaven aturats i nosaltres vam posar en marxa i llavors ja vam tornar a començar de manera més o menys rutinària, però va ser un laboratori farmacèutic. Hi ha laboratoris farmacèutics, hi ha empreses químiques, hi ha empreses d'additius, empreses alimentàries, hi ha molta varietat d'empreses.
I també centres de recerca de tota mena, perquè jo he llegit que tant poden trobar com qui ha fet un quadre o quina és la composició dels pigments d'un quadre,
cert.
Qualsevol altre, sí. No ho sé, vostè dirà millor algun exemple, segur, que sigui interessant.
Que no s'ha fet a Alba, però els grocs, les pintures en Van Gogh, es degraden amb el temps. La manera com aquestes pintures es degraden, això és una cosa que s'ha estudiat amb el sincrotró de Grenoble. Nosaltres, per exemple, hi ha un equip de la Politècnica que s'ha dedicat a estudiar les pintures de la capella de Sant Miquel del monestir de Pedralbes. I aquesta senyora que diu Trinitat Pradell i el seu equip analitzen aquestes coses amb una sincrotró. I després hi ha tots els laboratoris biològics, els físics, els de magnetisme, tots aquests que ens utilitzen molt rutinàriament.
Clar, perquè es podrien trobar estructures tridimensionals de fàrmacs per veure com operen, no?
Evidentment, tenim algunes línies dedicades sobretot a estudiar l'estructura de les proteïnes, perquè per saber com una proteïna o un material biològic interacciona amb un fàrmac, fa falta de conèixer l'estructura, i això es veu amb llum de sincrotró, no es veu d'altra manera.
Llavors, un cop hem posat els nostres oients una mica en context del que pot donar de si un sincrotró, que és molt, podríem dir que el que primer van fer va ser convèncer els polítics perquè apostessin per la financiació i després es van licitar o es van entrenar empreses per poder fer la construcció.
Sí.
Quant de temps van estar?
Bueno, ja des que vam començar a parlar del sincrotró com a font de llum de sincrotró, em sembla que van passar uns 11 anys. El sincrotró, les administracions el van aprovar el 2003, a final del 2003, i aleshores vam estar construint-lo fins al 2012, i el 2012 ja vam entrar a donar serveis a usuaris, o sigui, a funcionar de manera rutinària. Això vol dir que ens vam estar... De fet, ens vam estar un any més que els països més civilitzats que nosaltres, però no, només bueno, un any més.
Bueno.
O sigui, tampoc és una cosa dramàtica.
No, està bé, no?
Fer això costa molt perquè s'ha de dissenyar. Nosaltres havíem fet un disseny, abans de l'aprovació tenim un disseny provisional, però quan te l'aproven has de dissenyar-lo en sèrio, llavors vam tenir que dissenyar, tens que definir totes les peces que tenen que tenir, caracteritzar-les, especificar les coses, treure un concurs públic, públic, perquè som una administració pública, i això doncs, les empreses constructores apliquen, s'adjudiquen els contractes, s'ha de vigilar que el que estan fabricant funcioni bé, això vol dir que algú s'ha d'anar a la fàbrica a comprovar que s'estan complint les especificacions, després s'ha de traslladar aquest equipament a Alba, s'ha d'instal·lar, s'ha d'aprovar, etc. Tot això és un procés lent.
Sí, recomanem ferventment als nostres oients que si poden visitin a l'Alba, que fan visites rutinàries. Hi ha un dia a l'any de jornada de portes obertes que s'omple de seguida i és espectacular veure'l perquè és una instal·lació espectacular. Després ho recordarem, però...
Sí, si no volen venir, també hi ha, amb motiu de la Covid, com que no vam poder rebre visites durant més d'un any, la gent d'Alba va muntar una visita virtual i està a la web. O sigui, hi ha una visita virtual que està bastant bé, que es pot mirar des de l'ordinador de casa.
Sí, i té molta informació. La seva web de l'Alba, que la deixarem penjada.
No, la web, la visita virtual que està a la web.
Però dins la web també tenen molt altre material de divulgació. Sí. I és això el que els nostres oients poden trobar a la web fenomensnaturals.net també. Llavors, segons el que vostè explica de la feina per construir-lo, qui hi va intervenir? Hi van intervenir professionals de molta mena, no?
Bueno, miri,
molts físics?
Primer de tot, clar, jo quan vam canviar de l'altre projecte a la Font de Llum de Sincrotró, primer de tot me'n vaig anar a veure unes quantes persones que en tenien d'això, a preguntar-los si això era una tonteria o no. Em van animar a tirar endavant i aleshores bueno, vam fer un estudi de viabilitat i després, quan ja el van aprovar, aleshores vam tenir que contractar gent. I la gent... inicialment, de la gent que vam contractar, en teníem un 25%, un 30% eren estrangers. L'altre 30% eren espanyols que estaven a l'estranger i que els vam recuperar, i l'altre 30% era espanyols. Gent jove, que la Generalitat va fer una convocatòria de beques i vam tenir un primer nucli de 9 o 10 persones, i això ha anat creixent. I actualment el percentatge d'estrangers és més petit, perquè hi ha més espanyols. Espanyols i catalans. Ara el percentatge d'estrangers és un 25%. Sempre en tenim d'estrangers, perquè quan nosaltres estem a cobrir un lloc ho traiem a la web i aplica qui aplica. I hi ha molta gent al món que està interessat a venir a Barcelona.
Sí, i tant.
Encara que paguem menys.
Sí, paguem menys, però es fa bona ciència des de fa un temps.
Sí, bona ciència. Home, la prova és que dels nostres usuaris, quasi el 40% són estrangers.
Dels usuaris?
Dels usuaris
que venen
normals,
expressament aquí.
Dels usuaris normals, el 35-40% són estrangers. No, ara... també ho hem après això amb la Covid, abans ho fèiem molt modestament, però ara ho fem molt més, no fa falta venir. Es pot enviar la mostra i l'investigador des del seu laboratori o poden fer el nostre personal pot fer l'experiment o ells remotament des del seu laboratori poden fer l'experiment. Poden posar la mostra, poden girar-la, poden fer el que vulguin. Això també, gràcies a la Covid, també ho hem après.
Sí, hi ha hagut alguna cosa bona amb la Covid, sí. Hem après coses. Diu que hi va haver un moment que van tancar tots els sincrotrons.
Sí, clar.
Vostès van obrir els primers per aquest experiment farmacèutic.
De que van ser els primers, sí.
I el van mantenir molt de temps? Van estar vostès sols?
No ho sé, perquè ràpidament va córrer,
es va recuperar l'activitat.
Aquella vam estar molt temps en què em sembla que encara ara hi ha bastant temps parcial del personal, però ha estat bastant de temps que jo no hi anava, vull dir que no
estava
pràcticament estic retirat i per tant no hi feia res necessari. Però la gent hi anava molt poc perquè amb el Covid havíem de tenir...
No,
els despatxos només podia haver-hi una persona, també no hi havia tota
totes
una sèrie,
les mesures.
Com a tot arreu.
Sí, sí, com a tot arreu. Ens podem imaginar. Podria recordar vostè quin va ser el primer experiment i l'emoció que va comportar, no? Perquè deuria ser fantàstic posar en marxa el sincrotró i llavors... fer el primer experiment.
Sí, posar en marxa el sincrotró va ser molt, molt, molt emocionant. perquè jo no hi era, però el primer dia que vam tenir que injectar electrons, quan ja teníem el sistema d'imants muntat, havíem d'enviar el feix d'electrons que ens donava la volta per tot el circuit, i els que ho van provar, que era el director de l'accelerador i alguna altra persona, el feix no donava la volta. No donava la volta, i ja es van atipar i se'n van anar cap a casa, i quan un estava anant cap a casa se li va encendre la llumeta que podíem provar una cosa, va trucar l'altre, van tornar al sincrotró i a les 3 o les 4 de la matinada van lograr que el primer feix de electrons donés la volta. Això era abans de produir-se la llum. Yeah. I el primer experiment, no me'n recordo exactament quin va ser, però bueno, sí. Llavors van començar a fer-se... És que tampoc hi ha un primer perquè els experiments són complicats de fer moltes vegades, i s'han de... no surten a la primera, Vull dir, sí. Però bueno...
I a més, potser des que es fa l'experiment fins que es tenen resultats o conclusions...
Sí, clar, els experimentadors venen allà 3 o 4 dies o no venen, però es fa un experiment que dura 2 o 4 dies o un dia, i totes les dades se les emporten i les han de treballar en el seu laboratori, i la publicació sortirà potser al cap d'un any o dos anys.
Clar, però això es fa difícil.
Si ho mira en la nostra web, hi ha les nombre de publicacions, el 2012 quasi no teníem dues publicacions, hi havia molt poques, han anat creixent ara, i ara ja diria que ja estem en una velocitat de creuer, encara que com que anem produint noves línies experimentals, va augmentant el nombre d'usuaris. Ara tenim uns 2.000 usuaris l'any.
2.000 usuaris l'any. 2.000 grups o 2.000 grups?
Tots, 1.000 experiments.
1.000 experiments l'any.
Sí.
Està bé. Quan visites el sincrotró, t'adones que és una anella, no? És l'anella, i de l'anella surten tangencialment els laboratoris, que és d'on surten els feixos, que fan això, l'experiment, els diferents laboratoris.
Sí, l'accelerador accelera electrons, i quan els electrons passen per sistemes magnètics, emeten la llum, els fotons, en la direcció endavant, tangencialment, com diu molt bé vostè. Llavors els laboratoris surten tangencialment, i cada línia de llum, cada línia d'aquestes tangencials, és per una tècnica diferent. O sigui que i algunes tenen dues estacions experimentals, o sigui, llavors ara en tenim, em sembla que en tenim 10 en funcionament i n'hi ha dues en construcció. Al principi en teníem, quan es va aprovar, se'n van aprovar 5, després ja en van aprovar 2 més, en vam tenir 7, durant la pandèmia i aquests anys de crisi econòmica també en vam fer una altra, la vuitena, i ara en tenim 2 o 3 més i un parell més en construcció.
Tot això que vostè explica em suggereix diverses preguntes. Per una banda, m'està parlant de diferents laboratoris que tenen diferents formes que permeten estudiar diferents qüestions. Seria possible explicar d'una manera divulgativa, vostè que en sap força de divulgar, quines són aquestes diferències amb exemples o amb... No sé, per exemple, alguns si poden saber la pols que surt o el que recull un carburant d'un cotxe, o la que dèiem abans de les pintures.
Sí, però bueno, moltes... Clar, si dic que tenim 10 línies experimentals, cada una té 10 tipus d'experiments diferents i més, perquè hi ha experiments que són molt biològics, però els físics també les fan servir. Per exemple, hi ha una línia dedicada molt a la biologia, que és una línia de microscopia electrònica, de les quals n'hi ha 4 al món, i que sempre vam pensar que la farien servir els biòlegs, però ara resulta que els físics s'han donat compte que la línia els va molt bé per estudiar els dominis magnètics quan es emana la matèria, uns dominis d'emanació, i aquests dominis es mouen amb el... Per estudiar aquests dominis, doncs, també la fan servir. L'altre dia s'estava fent un experiment d'aquest tipus amb una línia que en principi no hauria de ser per físics, però bueno, o sigui que això té enriquidor també que la gent es parla. Vostè m'ha dit el fum dels cotxes. Tenim molts experiments que tenen que veure amb catàlisi, i vostè sap que el seu cotxe té un catalitzador que de tant en tant s'espatlla. Doncs la manera com els catalitzadors duren més temps, això les firmes automobilístiques ho estudien amb llum de sincrotró.
Està bé. Sí, això que li explico ho vaig aprendre quan vaig fer una visita que els nois els investigadors, ho dic efectivament, expliquen la recerca que fan en cada una de les estacions i és preciós sentir-los com parlen amb aquesta passió.
Sí, quan fem visites amb gent, la directora té l'habilitat d'ens fa passejar les visites per els laboratoris i es troba la gent i diu, tu d'on vens? Jo vinc d'un laboratori als Estats Units, o jo vinc de Portugal, o jo vinc de no sé on, o vinc de Madrid, o vinc de l'altra banda d'autopista, del centre de materials, I tots expliquen el que fan i realment, fins i tot a mi, m'agrada molt veure com aquella gent explica aquestes coses amb entusiasme.
Sí.
I s'estan allà el dia d'un altre dia d'això, s'estan allà 24 hores al dia perquè han d'aprofitar tots els temps que tens. Perquè, clar, el temps que donem és molt limitat.
Ara volia anar aquí, justament això que treu vostè. Si algú vol fer una recerca amb la llum del sincrotró Alba, com ho ha de fer?
Aviam, hi ha dues maneres. Si un es vol quedar els resultats per ell, per la seva empresa, per exemple, ho demana, es mira si es pot fer l'experiment, paga i ho fa, i s'emporta els resultats. La majoria d'usuaris no són aquests, són científics que acabaran publicant els seus resultats. Per tant, i aquests senyors, nosaltres dues vegades l'any fem una convocatòria i diem, aviam, ara se deu estar fent la primera convocatòria de l'any 24. O sí, no sé ara exactament en quin moment estan, però 6 mesos abans traiem la convocatòria, la gent aplica. I aleshores tenim uns comitès externs, que no som nosaltres, són externs, que valoren les propostes i les ordenen per ordre d'interès científic. I llavors la gent nostra els encaixa en el calendari i adjudica els temps. Aquestes primer fan falta 2 dies i adjudica el temps i normalment podem atendre la meitat de les propostes que se'ns fan. L'altra meitat no, perquè no hi caben. Si tinguéssim més diners, doncs podríem fer més línies de llum. No estic demanant diners.
No, nosaltres a Ràdio Ferró tampoc no en podríem col·laborar d'aquesta manera.
Que nosaltres, els projectes de futur no són tenir moltes més línies.
No, però sí que podrien explotar més línies.
Sí, bueno, de fet, el projecte que hi ha ara se'n diu Alba 2. Clar, Alba es va aprovar el 2003... va començar a funcionar el 2012, aquestes infraestructures s'envelleixen i encara que es mantenen molt al dia, perquè, perquè si no estan al dia els investigadors alemans no vindran, per tant, van ser molt competitius, però al cap d'uns anys les coses varien i Alba és un sincrotró que se'n diu de tercera generació, vol dir que abans hi han hagut dos menes i ara estem saltant a la quarta. I el salt a la quarta, que s'està planificant ara, farem uns canvis en els sistemes magnètics que millorarem, diguem-ne, l'eficiència amb un factor entre 20 i 100.
No està malament.
I llavors això és un projecte que quan... pràcticament està, efectes pràctics està aprovat, jo diria, i això entrarà en funcionament cap a l'any 28, es haurà de tancar un any, canviarem tot el que s'ha de canviar, i el 30, o potser el 31, es tornarà a arrencar, i llavors haurà de durar 25 anys més.
La mateixa infraestructura.
La mateixa infraestructura, però amb els imants, els sistemes magnètics els canviarem, essencialment.
Els sistemes magnètics són els que fan girar els fotons.
Els que orienten els electrons perquè
vagin
a volta.
Els
elements del sincrotró. I a més, per qüestions tècniques, convé tenir línies que se surtin del sincrotró actual. I aleshores el que sí que ja s'ha fet és que l'Alba ha comprat la parcel·la al costat i tindrem 3 línies llargues que se sortiran a la parcel·la al costat.
Està bé, està molt bé. És bonic veure-ho, insisteixo, perquè s'animin els nostres oients, perquè a més tenen tot el formigó pintat de colors i és bonic. Algunes línies estan pintades, algunes...
Les cabanyes experimentals estan... Són...
Ah,
sí, sí, sí,
doncs
sí.
Això fa bonic,
sí,
perquè
sí, fa bonic, sí.
té gràcia. Fa un moment m'ha parlat vostè que si hi ha algú que vol guardar-se els resultats, que bàsicament són empreses, els hi fan pagar. Sí. M'agradaria tenir noció de quan els hi fan pagar.
Barato. Sí.
Es pot dir?
Sí, sí, jo, sí, sí, és públic. Jo diré que deu estar uns 600 euros l'hora.
No és car, no.
El que passa és que normalment això són experiments relativament senzills i que en poques hores en tenen prou. O sigui, no sé de cap empresa que quan ha vist que li podem funcionar, perquè clar, nosaltres tenim una oficina industrial i quan ve una empresa se'n van allà, miren si allò li pot solucionar el problema. No sé de cap empresa que quan hagi vist que allò digui que no paga per falta de diners.
O sigui, no, clar.
Tots venen, sí. Suposo que encara que demanéssim més, el que passa que també hem de tenir una... Hem de cobrem els costos marginals.
Clar, i els investigadors poden venir, només cal que apliquin en aquestes dues convocatòries que diu vostè.
El que passa que ho hem de fer amb antelació suficient,
Clar.
Perquè això va per...
Sí, sí, va, té el seu temps.
Fins i tot hi ha investigadors que després publicaran els seus resultats, però que paguen. Hi ha investigadors que tenen projectes amb empreses o sense empreses i tenen urgència i tenen projectes científics europeus on sí, tenen diners i estan disposats a comprar hores. I aquests sempre les compren.
Perquè aquestes hores van a part de les hores atorgades a la recerca.
Sí, perquè nosaltres funcionem 24 hores a la, de manera continuada, 24 hores tot el dia de l'any, però cada diumenge a la nit s'atura la màquina per fer petit manteniment el dilluns. I aleshores el dilluns del dematí es pot colar els que hi ha una urgència especial.
D'acord.
I abans de tornar a posar la màquina en marxa.
D'acord. Fan el petit manteniment setmanal i fan algun altre manteniment més important durant l'any?
Ara, per exemple, hi ha un manteniment aquesta setmana. Parem una setmana cada 3 o 4 setmanes, això depèn de l'any. Hi ha un calendari de funcionament que ja està planificat per tot l'any. I després, al mes d'agost i per Nadal, fem el gran manteniment, quan s'ha de fer una operació més grossa.
Yeah.
Pensi que el sincrotró ja no hi ha com 8.000 equips. Si en falla algun, s'ha de reparar. I això es fa el dilluns al dematí, i si no, si és una miqueta gran, s'espera... I després hi ha vegades que s'ha d'entrar al túnel, i per entrar al túnel és bastant complicat, i aleshores s'ha d'esperar a l'estiu per fer les intervencions més grosses.
Estava parlant vostè de rajos X, no? Ha parlat algun moment, vull dir que això és... S'ha d'anar amb molta cura, moltes mesures.
Sí. Nosaltres estem controlats pel Consejo de Seguridad Nuclear, però som una instal·lació segura. Vull dir, no...
Ah, no estic segura, però
quan
justament
venir,
per això...
No li van posar cap comptador.
No.
Si hagués vingut el primer any, el Consejo ens feia anar tots amb un comptador. Després, quan jo vaig veure que les nostres mesures de protecció són molt eficients i que tots els comptadors marcaven zero, llavors ja ens han deixat, com amb altres sincrotrons, anar sense comptador. Ara, quan s'ha de fer una modificació, llavors determinada zona es declara zona protegida i durant un temps, fins que no s'ha analitzat ben bé les noves circumstàncies, no es deixa entrar ningú.
Molt bé. Hem parlat dels diners que costa fer la recerca allà, però tenen noció de què va costar el sincrotró? Ho dic per posar-ho en context amb altres infraestructures, com per exemple autopistes que es fan, que a vegades surt més car uns quants quilòmetres d'autopista que no pas una infraestructura.
El que es va inaugurar el 2012 amb 7 línies experimentals va costar 200 milions d'euros. De fet, ens en van donar 201 i en vam gastar 200, que és l'única obra pública
que ha costat
que
menys
del que es planifica.
Sí.
I bueno, després hem anat reinvertint, ara el que hi ha invertit allà no sé quan és, però bé, és d'aquest ordre. I el Besòs haurà costat, com que ja tenim tota la infraestructura feta, el Besòs em sembla que no ho tenim encara del tot comptat, però ens ha costat uns 120 o 130 milions d'euros. Clar, si compta 200 milions d'euros que vam estar del 2004 al 2012, que són 8 anys, és poc a l'any. Si vostè compta el que val un quilòmetre d'AVE, doncs no baixarà de 10 o 20 milions d'euros al quilòmetre.
Clar.
O si vol fer un túnel de ferrocarril de via estreta del nord d'Espanya.
Ui, no sé si és ironia, no, el que està passant ara.
Bueno.
Sí, però sí, entenc que...
No són molt... Cada dia al diari hi ha inversions que són molt més grans que un sincrotró. L'Large Hadron Collider de Ginebra em sembla que diuen que costa un cafè a cada europeu.
Ah, no, podem assumir-ho, tenint en compte els resultats.
Sí, sí, sí.
Clar, que...
tot és relatiu. Sí. Per exemple, ara que es parla de la tercera pista de l'aeroport, que sí, jo crec que és necessària, vull dir, es parla de 200 milions d'euros. Quan es va restaurar l'incendi del Liceu, va costar aproximadament el mateix. I el dia que la senyora que netejava el meu despatx de la universitat em va dir que s'està cremant el Liceu, dic, ja no es farà el sincrotró,
clar,
no? Que
clar,
encara estàvem lluitant per allò. La primera reacció va ser, això ens retrasarà el sincrotró perquè s'haurà de restaurar el Liceu, sí, refer el Liceu, i costarà de l'ordre de 100 milions d'euros.
I els hi va afectar? Vostè creu que els hi va afectar la reconstrucció del Liceu?
Bueno, aviam, no, el que passa afecta moltes coses. Perquè els governs decideixen fer una inversió forta, fa falta una conjuntura econòmica determinada. El Liceu ningú va dubtar que s'havia de fer.
No, no.
En canvi, el sincrotró van estar 9 anys pensant-s'ho.
Ai, Déu meu senyor, sí. Tan necessària que és, no, la recerca. Doncs... estem acabant. Si hi ha alguna cosa més que vulgui explicar vostè del sincrotró, que m'hagi descuidat de preguntar-li, si no entrarem en una petita qüestió.
Una cosa li diré, que perquè ara ho estem fent. Això que deia de que hi ha moltes obres públiques que es passen del pressupost. Nosaltres, quan vam, al principi, vam demanar l'estudi d'impacte socioeconòmic del sincrotró.
Uh-huh.
I vam encarregar amb uns economistes de prestigi que ens fessin l'impacte econòmic del sincrotró. El benefici sobre el cost que tindria.
Uh-huh.
I bueno, ens van fer un estudi molt ben fet, el García Montalvo i els seus uh-huh. col·laboradors,
uh-huh.
i es va veure que el benefici sobre el cost era superior a 1, i que podríem dir, parlant en paraules d'un no economista, que era una inversió rentable. Estic segur que no totes les inversions que es fan són rentables. Després, el 2009, quan ja ho vam tenir quasi acabat, vam dir, ara, allò que es va fer sobre el projecte, fem-lo sobre la realitat, aviam si ha sigut veritat o no. I ha sigut. I ara estem fent l'associació econòmica d'Alba 2.
Uh-huh.
I encara serà més rentable. Encara no està acabat, però, perquè, clar, tot el formigó i tota la plataforma i l'edifici està fet. Per tant, aquest serà, encara tindrà una rendibilitat, el que els economistes en diuen el tax interna de retorn, si no m'equivoco.
Sí.
I abans era del 9%, i em sembla que ara sortirà del 17%.
Pues és el doble.
Sí, 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 sí. Molt.
Uh-huh.
Però el que passa és que fer inversions d'aquestes, fins i tot en els científics, moltes vegades opinen que això són masses diners, perquè un científic que potser té un pressupost, un projecte de recerca d'un milió d'euros, pensar que algú es gasta tant, molts no tenen la visió de que això és necessari. Però, bueno.
No, clar, però és que no es pot comparar la feina d'un equip d'unes quantes persones.
Quan estàvem preparant els primers estudis, jo vaig fer unes reunions amb usuaris espanyols dels sincrotrons estrangers i em van dir que no ho féssim.
Oh.
Que no ho féssim. Que ells ja tenien el problema.
Que
ells tenien una mica Alemanya i que si nosaltres ho fèiem i no funcionava, què? I jo dic, home, perquè no té que funcionar, d'aquí funcionarà igual que el d'allà. O sigui, de fet, molta gent no ho veia. Un bon amic meu, a més segur que el coneix, que puc dir el nom, perquè està escrit al País, en Pere Puigdomènec,
sí,
va escriure una columna al País que deia, si el sincrotró Va bé, benvingut sigui. Diu, però que no ens fongui els ploms.
I tenia raó, però clar,
el sincrotró no s'ha fet traient diners als investigadors, s'ha fet afegint diners als investigadors en un context en què els diners de la recerca augmentaven i això... No hi ha cap investigador que em pugui dir que ell té més diners, menys diners ara que abans.
I a més ha incrementat...
Al contrari, perquè poden aplicar projectes europeus que segurament abans no podien.
I a més és un salt qualitatiu tenir un sincrotró, no? Perquè, una pregunta més que fa temps que volia saber, per què van triar Cerdanyola del Vallès? Perquè està a prop de l'Autònoma, per prop
sí,
de l'IFAI?
Sí, això suposo que és culpa meva. Culpa meva, i no només culpa meva. Jo buscava una parcel·la gran. De fet, ara tenim 6 hectàrees, més els 6 que acabem de comprar, com que jo em movia per l'Autònoma, primer de tot vaig pensar en el campus de l'Autònoma, que també és gran, però el campus de l'Autònoma geològicament és bastant instable. També vaig estar mirant el Besòs, el que és el campus del Besòs, allà no hi cabia, i també vaig estar mirant el Prat de Llobregat, que també vaig estar mirant, amb l'ajuda del director general d'Urbanisme, que era com es deia, en Plans? No. Perdó, a mi em falla la memòria a vegades. Ho vam estar mirant i, bueno, al final hi havia un altre terreny a Mollet, però, bueno, l'Ajuntament no sé si no ho veia bé. Bueno, al final vam decidir el Parc de l'Alba, que no es deia el Parc de l'Alba, es diu Alba, però no és
clar, sí, m'ho imagino.
Era el que se'n deia el centre direccional, que són 300 hectàrees, i en allà va semblar, i a més està a l'altra banda d'autopista, i la capa de quaternari és molt petita, i aleshores és molt estable, i el van posant allà.
L'etapa del quaternari, del sol, vol dir.
Sí, és
un sol estable.
És un sol molt estable, sí. De fet, són argiles expansives, per això ho és tot el Vallès, o sigui que... Però bueno, sí, es va estar... Van mirar altres bandes també, però no... Havia d'estar a prop d'un aeroport important, havia d'estar no massa lluny de Barcelona, i estava bé.
Clar, sí, també els geòlegs també col·laborarien amb vostès.
Sí, clar.
Òbviament.
Van venir uns geotècnics aquí i me'n recordo que van fer unes prospeccions geotècniques i van venir un equip de tesis en Burg i van deixar les màquines funcionant i demà al matí no hi eren.
Oh, què diu?
O sigui, no hi havia el ciclotron, no era un camp, no? I van deixar els detectors per veure què passava amb el tren, si el tren, l'autopista afectava, i la nova patina es van trobar que no hi eren.
Què havia passat? Els havien robat?
Sí.
Pobra gent.
No sé si ho hem de dir en públic o no.
No sé si podrem esborrar-ho.
És part de la història.
Sí, hores d'ara deu haver passat ja, deu haver vençut el termini. En fi, només dir això, encoratjar els nostres oïdors o oients que busquin a la web del sincrotró, que trobaran l'enllaç a la web de Fenòmens Naturals, que si volen visitar el sincrotró els encoratgem, perquè jo he estat 3 cops i encara hi tornaria.
Sí, el dia que volia ho sap.
Sí.
I cada dia es va... Jo ara, després de la Covid, hi vaig un dia a la setmana com a màxim, però cada vegada que hi entro veig coses noves.
Clar. I grups, no? Hi va moltes visites.
Ara, per exemple, miri, és que a més hi ha un component que no n'hem parlat, que és molt important, i és que al costat del sincrotró es fan coses. Per exemple, quan nosaltres vam anar allà en un camp. Ara allà tenim centres de processament de dades, n'hi ha 3.
Ostres.
Hi ha una enginyeria que es diu Sener, que té la seu al costat nostre. Hi ha una empresa que es diu Natura Vicé, que és bastant important, que han fet un edifici fantàstic.
Sí.
Els senyors de Stradivarius, que no sé si sabeu què és. Stradivarius és la Zara de gent jove.
Exacte, de roba.
Té un centre de disseny allà al costat, que són 300 persones. O sigui, tot això es va poblant de coses en general de tecnologia relativament avançada. Eh? I, per exemple, i després passa que el divendres que ve s'inaugura un centre de microscopia a dintre d'Alba. Eh? La microscopia és una cosa que en principi és una tecnologia diferent, que també serveix per moltes coses, però els que ho han promogut, que van començar a promoure això també, van començar el 2014, eh? I ara s'inaugura. Eh? Aquests senyors van dir, però nosaltres voldríem que això estigués al costat d'Alba, perquè els usuaris, quan vinguin, poden fer els experiments amb els sincrotrons, poden fer les coses amb els microscopis i aprofitar les dues tecnologies. Bueno, nosaltres els hem donat el suport, els hem donat l'espai, els hem donat, bueno, els hem ajudat on ho hem pogut, però aquests no són nostres, però la gent demana que estiguin allà al costat. I això és molt interessant, perquè al voltant d'aquestes grans infraestructures van creixent coses, eh? I encara sí. veurem més.
Es fa un pol.
Per exemple, en aquesta parcel·la al costat hi ha un projecte que es diu ASTIP, que la Generalitat el té, diguem-ne, aprovat per tenir fons europeus, per fer un centre dedicat a la nanociència, un altre a la biologia estructural i un altre a les relacions amb les indústries. Ja hi ha un projecte de fer 30.000 metres quadrats més. Eh?
No, està molt bé.
Sí, sí, no sé com acabarà això, perquè em sap que el passa el temps i el Ministeri no s'acaba de decidir. Bueno, jo crec que s'acabarà fent, eh? però quan tens una cosa d'aquesta van sortint bolets al costat.
Sí, eh? sí. Fa gemació. Crítica, sí, fa massa crítica. Sí, sí.
I un dia l'autònoma saltarà a l'altra banda.
També.
L'autònoma està a l'altra banda d'autopista, però
si segueix creixent,
l'autònoma no té més espai. Eh?
No.
Ha agotat el seu límit de construcció i, per tant, hi ha centres, alguns d'aquests centres són centres d'autònoma que no acaben allà i que han de venir allà.
No, està molt bé. Per resumir, podríem dir que el sincrotró és una mena, entre cometes, de microscopi, perquè ens acosta la natura molt petita a la dimensió humana i, per tant, la podem detectar.
Sí. A mi no m'agrada la paraula microscopi, perquè els microscopis són altres coses.
Però com a analogia...
Serveix per analitzar la matèria a escales petites.
Sí, d'acord. Molt bé, doncs ho deixem aquí.
Molt bé.
Busqueu, si voleu, els nostres oients, el nostre blog, que es diu fenomensnaturals.net, que hi trobaran més informació sobre la recerca a Barcelona a Catalunya. No s'oblidin de fer una visita a l'Alba, val la pena. I res.
Oh,
i tant, sí.
Que la corregeixi. Jo no he sigut mai el director d'Alba, eh?
Ah, no?
El director sempre ha sigut una persona especialista, jo no en soc. I tampoc soc president del Comitè Executiva. Soc president en horari, ara.
Ara sí, és cert. Això ho he llegit i no ho he afegit.
Vale.
Sí, no, totes les correccions que vulgui aquí... Tenim temps. Doncs, bona tarda, professor Pasqual. Moltes gràcies per col·laborar amb Fenòmens Naturals. Gràcies, Andrés Llost, per la part tècnica. I els oients, els esperem d'aquí a poques setmanes amb més ciència. Ens poden trobar a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a la plataforma iVox, ja sabeu, amb dues os. I si teniu curiositat, no oblideu de consultar el blog fenomensnaturals.net. Sí. Gràcies a tots. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.